Al matí, amb Raquel García.
Hi havia una època que, si passejaves per la nostra ciutat, la banda sonora era aquesta. I és que Sabadell es va convertir en una potència tèxtil durant els segles XIX i XX i es va batejar popularment com la Manchester catalana. Amb el pas dels anys i arran dels canvis en el model de consum, aquesta indústria s'ha anat perdent mentre ha anat guanyant pas les multinacionals deslocalitzades i també conceptes com el fast fashion. Amb els companys de Sabadell Kilòmetre Zero, el que volem fer és recordar aquell passat tèxtil i valorar també quines són les opcions de consum de proximitat i responsable que tenim avui dia. Per això, conversem amb el Josep Alcinet i també amb el Miquel Serra, membres de Sabadell Kilòmetre Zero. Bon dia.
Bon dia.
A veure, bon dia. Que tenim ganes de recordar breument, doncs, això, el llegat, com va començar aquesta indústria i com era la nostra ciutat i el sector.
Bon dia, Raquel.
Bon dia a tots dos.
A veure, fent una petita història molt ràpida, diríem que després de la Guerra dels Segadors, Catalunya queda arrasada i quedant arrasada perd tot tipus de poders, excepte l'econòmic. O sigui, perd el poder polític, perd el poder jurídic, perd el poder militar, etc. En fi, tots els poders. I només li queda un, que és l'econòmic. Per tant, el país, per no desaparèixer, es concentra en això. I al concentrar-se en l'econòmic, un dels sectors que troba via de creixement i d'impuls és el tèxtil. Potser perquè és una indústria que requereix molta mà d'obra i també és el que en diríem una indústria tova, o sigui, no necessita carbó, no necessita ferro i, per tant, coses que aquí no tenim, doncs no les podem fer servir i no tenim altra via que anar a la manual o a la quasi manual. Això ens porta a un creixement constant i continu de consum intern, de consum cap a Espanya i de consum cap a l'exterior. I ens va fent créixer indústries amb totes les variants que puguis imaginar del tèxtil. I com que van competint entre elles, unes van retroalimentant i van creixent, creixent, creixent i es van fent grans, 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 grans. I això, encara que no ho sembli, el franquisme, pensem nosaltres, ho trenca. I em diràs, el franquisme per què? Però si el franquisme a la indústria li anava bé. Ho trenca per un argument, perquè el franquisme subvenciona la comoditat. Els industrials ja no tenen l'incentiu de competir amb les indústries foranes, com pot ser l'anglesa o pot ser la italiana o la francesa, perquè allà on no arriben amb la seva tecnologia i amb el seu enginy de producció, la subvenció estatal ho soluciona. I per tant, la indústria a poc a poc es va ofegant, no creix, no innova i es va ofegant. A poc a poc es va ofegant, 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 ofegant. Fins al punt que els mateixos industrials comencen a pensar, jo no sé si encertadament o no, personalment crec que no, crec que és un error, però allà ells, que és millor negoci vendre's els espais i construir, i nacen a la construcció a fer diners. Venen les naus, venen els terrenys, treuen la gent, etc, etc. I això fa que la nostra indústria es vagi apagant, 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 apagant. Però, tot i que semblar que estigui desapareguda, nosaltres pensem que no. I pensem que, malgrat totes les circumstàncies i totes aquestes grans multinacionals que estan col·lapsant el món, com Amazon i totes aquestes, algunes són productores i algunes són distribuïdores, però al cap i a la fi està passant el mateix. Tot i així, tenim més recuperació de la que és visible. I això ja serà motiu d'anàlisi i de preguntes que haurem de fer a la gent a la que entrevistarem en un futur. Hi ha més recuperació de la que pensem i hi ha més llocs de treball en el tèxtil dels que imaginàvem que quedaven i queden. I a més, sembla ser que hi ha sectors que comencen a estar interessats en recuperar tot aquest model industrial ja d'una altra manera. I que, a més, tenen tres objectius, que és sostenibilitat, qualitat i divulgació. Llavors, aquí tenim diversos actors, com Texfor, com el propi gremi, i petites indústries, alguna de les quals probablement tu en parlaràs. Aquesta és una exposició ràpida i transversal d'on érem, què ha passat i més o menys on som.
Doncs, si us sembla, ara que hem fet com aquest marc, no? Posant una mica d'on venim, anem a veure també doncs, a una empresa que encara es dedica doncs, a aquesta indústria i que ho fa amb criteris de responsabilitat. És Cotó Roig i hem parlat doncs, al nostre company, en Pere Gallifa.
Àngels Perramon, creadora de Cotó Roig, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Abans que res, explica'm una mica qui sou, Cotó Roig.
Bé, Cotó Roig és un projecte, nosaltres sempre diem no som una empresa, som un projecte de tèxtil que neix amb la voluntat d'oferir una alternativa al tèxtil d'importació i fast fashion. I el que vol és fer un projecte demostratiu, no?, de que en el tèxtil les coses poden fer d'una altra manera. I el que vam fer nosaltres pues, va ser intentar localitzar el tèxtil en lloc de deslocalitzar-lo, des de les nostres possibilitats, perquè nosaltres, clar, vam començar amb la Rosa Escaler, som dues persones petitones que no teníem molta capacitat econòmica, i el que vam fer pues, va ser això, anar a fer el recorregut del que són les fibres de cotó des del camp fins al final, fins a poder oferir als consumidors o usuaris teixit fet amb cotó 100%, no? Vam controlar tota la cadena de producció, coneixent qui ha fet cada part de la producció i en alguns casos també oferir algun producte acabat.
I com t'anava a preguntar com funciona una empresa en el món del tèxtil, doncs això, que sigui rebutjant això de la importació del fast fashion, com funcioneu en el dia a dia?
Clar, és una altra perspectiva. Normalment les empreses les grans empreses de tèxtil el que fan pues, és comprar teixits, una part en un lloc, una altra part en un altre lloc i després ho transporten el teixit en un altre país que es fa la confecció perquè surt més barat i bueno, es va movent diguéssim les fibres per tot el món fent un pilot de quilòmetres. En el nostre cas, pues no, nosaltres el que vam fer és això, pues anar a buscar quin era el cotó que teníem més proper i amb aquest cotó pues pues buscar quina filatura teníem de cotó més propera també i tot el procés així. Llavors el nostre dia a dia és que, o diguéssim, el nostre funcionament anual és que a l'octubre-novembre es cull el cotó. Llavors nosaltres ara actualment treballem amb una agricultora d'Andalusia, amb la Charo Guerrero, i quan ella pues, ens diu com ha anat la collita i tot això, i ens separen les bales de la collita seva. Aquestes bales se'ns envien d'una mostra i per poder mirar la qualitat del cotó i també per poder fer una analítica per veure com si té algun tipus de residu o no. Llavors, això, una vegada està tot això confirmat, aquest cotó puja, se'n va a la filatura Ripoll i allà nosaltres decidim, parlem amb el filador i decidim quants quilos de fil filem en funció de l'estoc que tinguem o les necessitats que tinguem. I normalment pues, ara fem quatre tipus de fil i una vegada tenim aquest fil el portem als teixidors. El teixit de plana es fa a Navarcles, el teixit Fonte i el teixit de punt el fem a Mataró, a Textilàries. Llavors anem anem teixint en funció del que anem gastant. I llavors tenim, representa repartir l'estoc. Tenim fil, tenim teixit, teixits però sense acabar i llavors en funció del que anem gastant doncs anem també enviant a l'acabador. I així funcionem. I llavors nosaltres tenim un taller a Manresa que a part fem confecció i llavors, pues, no sé, si hi ha grups de gent que ens demanen bosses d'aquestes totibags o així, pues, les fem aquí, ara hem fet desoladores o el que una mica entre el que ens demana els usuaris de Cotó Roig i el que ens ve de gust també fer, no?, amb el tema de la confecció una mica.
Per tant, els criteris que teniu així com a pals de paller és la proximitat i també la traçabilitat, no? Això de poder seguir tot el procés d'on venen tots els processos fins a la matèria primera, no?
Exacte, i també el tema de minimitzar tot el que seria, diguéssim, els inputs en el procés, no? És a dir, nosaltres que Què intentem? Pues, treballem amb cultura de producció integrada d'una agricultura que coneixem i sabem com fa les coses, tenim el quadern de camp cada any, sabem exactament com ha anat el cultiu, si s'han fet servir algun producte químic o no, saps? Vull dir, de portar un control des del que es fa també i intentar buscar solucions a les coses que potser són més complexes de resoldre, no? Llavors, pues, jo què sé, amb el tema dels acabats, pues, fem un descurolat bàsic. Nosaltres, bàsicament, l'estoc que tenim és en cru i llavors fem colors quan hi ha algú altre que també vol color. O... perquè així no generem un estoc que pot ser de temporada i que l'any següent no serveix per res perquè hem estat de moda o perquè... sinó que intentem compartir i minimitzar tots aquests processos que ja de per si, per molt bé que es facin, són contaminants. És a dir, el tenyit, vull dir, si anéssim tots vestits de cru, no contaminaríem ni la meitat del que contaminem, perquè el tema de tenyir és un procés contaminant i els humans són contaminants de per si. Vull dir que llavors intentem, doncs, això, conèixer els processos i intentar millorar-los.
Com ha canviat el món del tèxtil al Bages, que suposo que també deuríeu ser amb potència tèxtil, com ho va ser el Vallès, en els últims anys?
Bueno, clar, bueno, no en els últims anys, ja...
Bueno, les últimes
anys,
dècades, no? Gairebé no, podríem parlar.
Fa quants anys que la deslocalització, no sé si es va produir als anys 90 o així, no? Clar, va haver-hi un tancament de fàbriques massiu, en realitat, i moltes indústries pues, pateixen bastant i aquí està, clar, és complicat perquè per una banda també s'han adaptat les produccions a poder servir grans empreses com Saga, per exemple, o així, no? Però clar, com que aquí hi ha una contradicció gran ara perquè és aquest el model productiu que es necessita en un futur. No? Llavors, indústries d'aquí també han fet inversions importants per poder subministrar aquestes grans quantitats de material que demana del fast fashion, no? Però com es reverteix aquesta situació ara? No és un tema gens fàcil, crec jo.
Sí, t'ho preguntava també per si una de les sortides que té el món del tèxtil a nivell local és precisament doncs, apostar pels valors, més que no pas per la producció, perquè això segur que se't menjaran les multinacionals.
Ah, sí, però clar, però és que ja no és un... Vull dir, una cosa, és que amb el tema del tèxtil, per exemple, jo crec que s'han de diferenciar. Una cosa és un taller de confecció, ¿vale?, en el que tu compres un teixit, que és igual d'on ve, o sí, o selecciones que sigui certificat o el que vulguis, ¿vale?, però tu estàs acotat allà amb una cosa que pot ser petita. El tema, quan nosaltres treballem amb el que és el tèxtil, amb el món de la filatura, dels teixits i tot això, i especialment amb el cotó, perquè després hi ha altres fibres com la llana o així que encara es poden fer de forma molt més artesanal, el cotó és un procés industrial, val? Perquè a nivell de costos no es pot fer d'una altra manera. Llavors, aquí és difícil, és encara molt més difícil competir i és on encara et fas moltes més preguntes, perquè clar... si el filador hagués de viure de nosaltres, moriria a gana, entens? I el teixidor, tres quarts, el mateix. Llavors, on està? Quines són les polítiques que s'han d'aplicar perquè això
tingui viabilitat,
ser sostenible, perquè la indústria pugui ser sostenible, perquè permeti mantenir els llocs de treball, tota una sèrie de coses, saps? És que vull dir que ja t'ho dic, nosaltres ja diem que som un projecte demostratiu, vale? Perquè en realitat no generem una economia molt petita, no és que no en generem, però generem una economia molt petita. Llavors, la gran població, diguéssim, treballa als llocs, a les indústries. Per tant, clar, aquí és on em faig jo les preguntes, és a dir, com es pot revertir això? Com podem fer que tots diguéssim, la nostra indústria sigui molt més sostenible i no es basi en la gran quantitat de producció, sinó en la qualitat i com ho podem canviar.
Per tant, entenc que demaneu un canvi de model, no gairebé, perquè actualment, pel que entenc que m'expliques, el sector no pot sobreviure a base d'empreses petites sense dependre d'aquestes grans marques, no?
Clar. És que és necessari un canvi en tots els sentits. Vull dir, no hi ha... no hi ha possibilitats. Vull dir, s'ha de canviar el sistema i el sistema ha de deixar de basar-se en els diners. S'ha de basar en el benestar. Crec jo, eh? I perquè si no, això, no arribarem gaire més lluny, ja està. Desapareixerem com a plaga que som i ja està. Pues, bueno, si ho acceptem com a tal, pues ja està. Però si no, hem de canviar el sistema, sí o sí.
Doncs amb aquest missatge, Àngels, tanquem aquesta entrevista. Moltes gràcies per aquesta estona. Ets la creadora de Cotó Roig, teniu pàgina web, teniu xarxes, així que si la gent està interessada en el vostre projecte, us poden donar un cop d'ull.
Adéu, bon dia, moltes gràcies.
Doncs moltes gràcies a l'Àngels i també doncs, al nostre company, el Pere Gallifa. Evidentment, a Josep i Miquel, no sé què en penseu després d'escoltar doncs, aquesta entrevista. Hem de canviar el sistema, però no sé quines possibilitats tenim de consumir roba amb tots aquests criteris de proximitat i ètica.
Deixem fer un petit incís molt
I tant,
greu.
I tant.
Li passo la paraula al Josep. El que ha dit ella és cert, però no hem d'oblidar que el consumidor hi tenim una gran responsabilitat amb això. Sí. Perquè actualment, per desgràcia, amb el Covid tenim molts canals de mobilitat que estan aturats. Però, en canvi, la ciutadania segueix comprant Amazon. I això és un greu problema de consciència personal. O sigui, si ara que tenim un cert tancament de fronteres, per dir-ho d'alguna manera, i unes certes restriccions de mobilitat, les empreses, si la gent compréssim a les empreses locals i talléssim aquesta cadena, potser ens n'adonaríem compte que no necessitem d'aquestes grans xarxes de distribució foranes que només busquen benefici i potser podríem començar a recuperar aquesta indústria. I això és un crit a la ciutadania que es conscienciï que apostar pel territori és apostar pel futur.
Doncs sí, amb tots aquests valors suposo que també estarà d'acord el Josep, no? Que potser hem de ser conscients, això sí, que no trobarem una samarreta que costi 5 euros si pretenem que els treballadors tinguin doncs, un sou just o que els materials tinguin una mínima de traçabilitat, no?
Sí, a veure, d'entrada comentar una cosa. Fixeu-s'hi que Cotó Roig ens planteja més preguntes que respostes, perquè probablement aquí és on estem. És a dir, sembla que el consum tèxtil i, per tant, la producció tèxtil està en un procés de transformació important cap a propostes molt més sostenibles, començant per ser molt més sensible al consum de productes de proximitat, perquè una de les variables més insostenibles són el desplaçament, el transport constant d'aquí cap allà de productes que es van transformant, acumulant al darrere unes dosis importables de molt significatives de no sostenibilitat. Per tant, estem davant d'un escenari que està canviant i que està canviant cap a la proximitat i que està canviant cap a la sostenibilitat. Per exemple, una cosa que no ens ha comentat Cotó Roig, perquè és un interrogant interessant, amb el tema de les matèries primeres, és quin paper pot jugar el reciclatge. És a dir, hi ha quantitat de roba que, per les raons que ja s'han explicat vinculades a la fast fashion, es va abandonant i va generant com estocs de matèria que es pot o no reciclar. Bé, aquest és un dels grans interrogants. Aquest és una via possible? Un altre element és, que sí que s'ha apuntat, el consumidor, probablement, això ho haurem de verificar i haurem de reflexionar-hi, haurem de tendir també en el tèxtil, o fonamentalment en el tèxtil, haurem de tendir a tenir com a referència el que menys és més, també. És a dir, menys quantitat i més qualitat. Perquè tots els temes de reutilització i de reparació i en el seu cas de reciclatge, siguin molt més viables. Per tant, aquest és un altre element de consum que apareix al voltant del consum tèxtil. L'altre element, des d'una perspectiva de consumidors, és a veure com podem millorar el nostre coneixement i, per tant, quins són els canals d'informació per poder identificar produccions des de la matèria primera, passant per la filatura, per el teixit, pel tint, per la confecció, per la distribució, com poder identificar aquests elements, tant els de proximitat com els de compromís amb la sostenibilitat, tant des de la perspectiva de la despesa d'aigua com de la utilització o no de productes químics més o menys agressius, com de la despesa energètica, en definitiva, com a consumidors, podem identificar productes que ens puguin exercir un consum més conscient i més responsable amb els elements de sostenibilitat. Tot això fa que aquesta espècie de renaixença que sembla que apareix del sector tèxtil del nostre país, doncs podrà tenir més o menys perspectiva si el consumidor del nostre país pot ser una peça clau per recolzar amb el seu consum aquest tipus de producte i com aquestes produccions es vinculen amb aquests elements de responsabilitat amb la sostenibilitat que hem identificat. Aquests són els punts bàsics que volem anar a conèixer i a trobar respostes per tal de fer més viable que els que volem consumir de manera conscient i responsable ho puguem fer amb criteri i amb coneixement de causa.
Fixa't, Raquel,
digues,
que el Josep parla de matèries primeres.
Sí, sí.
I que en les matèries primeres hi ha una classificació molt ràpida, que és la de o són artificials o són naturals. En el món de les artificials poc hi tenim a fer. Però, a més, jo personalment penso que el món de les artificials anirà minvant, perquè la pressió sobre tots els derivats petrolers anirà desapareguent, anirà baixant. I, per tant, s'obre un camí. I, a més, hi ha països com la Xina que ens ha demostrat que hi ha vies opcionals. Per exemple, Cotó Roig ens ha parlat molt del cotó i també ha fet pinzellades sobre la llana, però també hi ha el lli i tal. Però és que la Xina, per exemple, ja està produint bambú en massa i estan fent teixits en fibra de bambú. Però és que ja hi ha empreses europees que estan confeccionant en fil fet en fibra de bambú. I no solament hi ha el bambú, també hi ha la fibra de coco. Si pensem una mica, potser ens adonarem que hi ha més fibres naturals i que algunes d'elles potser les podem produir aquí. I això també ens pot ajudar.
Clar, apostar per tots aquests materials naturals, no? Experimentar i veure les possibilitats que tenen i també amb tots els materials reciclats, com ens comentava també doncs, el Josep, no?
Sí. Sí, així és, així és, així és.
I escolteu, aleshores, tot això, per anar tancant, com encaixa doncs, tot aquest tipus de consum no? Amb el mercat actual del fast fashion, no? D'aquest model de consum desorbitat?
A veure, hi ha una cosa que, de fet, ja ho hem comentat. Uh-huh. La peça clau, l'element clau, és la qualitat. La fast fashion està basada en producció, en focalitzar en la quantitat i en l'ús efímer. Aquests dos criteris, que són els que suporten la fast fashion, són justament els que fan ser insostenible el consum tèxtil vinculat amb aquesta, diríem, opció. Cal un consum que sigui molt més a mig termini, per tant, producció de més qualitat i menys vinculat a modes purament conjunturals. Aquest és un primer element en què els consumidors en som directament responsables i sobirans. Així ho podem decidir. I segon, una altra manera d'encaixar o de fer això viable, és a dir, és que s'estableixin relacions fiables i eficients entre totes les cadenes de producció respectuoses amb els principis de sostenibilitat i el consumidor. És a dir, és molt probable que molts ens hàgim assabentat de l'existència de Cotó Roig avui.
Sí, però tenim altres exemples, no?, a casa nostra, com l'ESDI, també, doncs, ara penso, l'Escola I i el Gremi.
Sí, tot això fa que cal que els protagonistes d'aquest procés, que són des de productors fins a distribuïdors i que a Sabadell en tenim referents, com deies, les escoles ESDI o l'escola Illa, pel que fa referència a la formació, Tex Foro Gremi, pel que fa referència a la producció, empresaris en concret que hi ha tant de filatura com de teixideria, de, com de tissatge, que ens poden donar, ens poden expressar quina és la seva visió d'aquest panorama per tal de com es fa més viable aquesta transformació cap a la sostenibilitat. En definitiva, aquesta immersió cap a un altre tipus de consum que exigeixi un altre tipus de producte i, per tant, un altre tipus de producció, per dir-ho així, serà tant més viable com més parlem entre nosaltres, com més donem canals per divulgar, per donar a conèixer experiències, iniciatives importants.
Com hem fet avui? Doncs, com hem fet avui, com intentem doncs, també aportar cada setmana al Consumint Consciències. Ens esgota el temps. Que vagi molt bé a tots dos. Moltíssimes gràcies.
Vinga, gràcies.
Gràcies a tu, Raquel.
Al matí, amb Raquel García.